graus. Tot reduït a 2 graus. Sembla poc, però és molt. A la cimera del clima que es fa a París, s'intenta frenar l'augment de la temperatura de la Terra. I les mirades es reparteixen pel món. I viatgem. Moltes s'han situat sobre la Xina, el país més contaminant de la Terra. Primer emissor mundial de gasos hivernacle, primer consumidor mundial de carbó. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit.
I és que ho sabem des de fa temps, però els efectes del canvi climàtic són especialment durs a la Xina, Francesc.
Sí, aquests dies que ha començat a París la cimera, a Pequín els hem viscut sota la pitjor alarma climàtica d'aquest 2015. La qüestió és que, tot i els compromisos que puguin sortir de París, la Xina s'ha posat com a límit per al màxim de les seves emissions de CO2 l'any 2030, per no frenar, diu, el creixement econòmic. I, és clar, això també vol dir que els efectes que pateix la Xina, causant i víctima del canvi climàtic, aniran a pitjor. Un exemple molt concret. Els canvis climàtics estan provocant hiverns més secs i menys ventosos a Pequín. Vol dir més contaminats. Encara més. Un altre exemple és l'Himàlaia. L'escalfament global ha fet que les glaceres del Tibet hagin perdut un 15% del seu volum. Això vol dir, si no s'atura, pèrdua de recursos hídrics, igual a desertització, fam i emigració per a centenars de milions d'habitants a les conques dels rius que travessen la Xina, l'Índia, el Pakistan o Bangladesh. En aquest continent de magnituds incomparables i d'extrems, és evident que no podem anar contra la natura, i això és el que està fent la Xina des de fa 2 dècades. La Xina i altres potències emergents, com l'Índia.
Mirem la Xina, però hem de mirar també el segon país que emet més gasos hivernacle, els Estats Units. El president nord-americà, Barack Obama, ha fet del medi ambient la bandera dels seus últims mesos a la Casa Blanca, però afronta molta oposició interna. Washington, Cèlia Cernadas, bona nit.
Hola, bona nit.
De quins fronts li ve aquesta oposició?
Doncs de la indústria petrolera i dels polítics republicans. Amb una producció mitjana de 9 milions de barrils per dia, segons l'American Petroleum Institute, la indústria del cru i del gas genera 9 milions de llocs de treball i representa el 7% del PIB dels Estats Units, amb Texas al capdavant. Però Obama està reorientant precisament els seus esforços ambientals cap a la reducció a la dependència de les energies fòssils i a favor de les energies netes.
Els Estats Units són ara un líder global quan es tracta d'actuar de forma decidida contra el canvi climàtic.
Aquesta voluntat el va portar a rebutjar l'octubre la construcció de l'oleoducte Keystone, que havia de connectar el Canadà i el Golf de Mèxic. Obama insisteix que el canvi climàtic és la principal amenaça que afronta el món, i aquesta és una afirmació que genera comentaris irònics entre els aspirants republicans a la presidència, com ara el senador Ted Cruz.
Obama sembla que creu que tenir una furgoneta davant de casa és més perillós que un grup de terroristes intentant fer explotar el món.
En tot cas, els Estats Units han anat a París amb la promesa d'arribar al 2025 amb una reducció de fins al 28% respecte a les seves emissions de gasos del 2005.
Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
I encara fem una altra connexió a Sud-amèrica. Només cal tenir en compte que el Brasil és el primer responsable de la desforestació al món. I Joan Biosca, a Buenos Aires, en aquesta zona del planeta també en comencen a ser conscients.
Sí, els governs llatinoamericans són conscients de la necessitat i urgència, per exemple, de reduir les emissions contaminants. Hi ha el compromís d'alguns d'ells, com per exemple el del Brasil, que les vol baixar un 30% abans de l'any 2020, mentre que els governs de Xile i Colòmbia un 30 i un 20% respectivament. I atenció, perquè si no es retallen aquestes emissions contaminants, es calcula que per d'aquí 80 anys les temperatures només al Brasil poden augmentar 5 graus, amb greus conseqüències. 600.000 persones es calcula patirien greus inundacions i quasi 200 milions de persones corren risc de contraure la malària. El petroli, l'esgotament dels recursos naturals a països com, per exemple, l'Argentina i Veneçuela, països productors, és un tema que preocupa tota la regió, on les energies renovables, per exemple, gairebé són inexistents. Es calcula que un 9% de les emissions contaminants tenen el seu origen aquí a l'Amèrica Llatina.
Gràcies, Joan. Doncs bé, passem pel lloc on s'han de decidir les coses d'aquí al dia 11 de desembre. La cimera de París, el COP21. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Quines impressions ha rebut aquests dies que portes a la capital francesa? Estem davant un possible acord durador el dia 11, quan s'acabi tot això, o tot pot quedar en foc d'encenalls?
Recomanen els que han vingut a altres cimeres que siguem molt prudents. Aquesta és la meva primera, i la veritat és que la sensació que tinc ara mateix és que aquí genera més informació de la que es pot digerir. De la sessió d'ahir, on tots els països van marcar posició, jo el que en destacaria és aquesta unanimitat en què d'aquí no es pot sortir sense acord, perquè el planeta no s'ho pot permetre, i les línies que entre tots van anar dibuixant de com hauria de ser. Hauria de ser un acord global, és a dir, que impliqui tots els països, jurídicament vinculant i revisable en principi cada 5 anys, i hauria d'anar més enllà del que plantegen els 170 països que voluntàriament han arribat aquí amb reduccions de carboni, perquè si ens quedéssim aquí la temperatura pujaria per sobre dels 2 graus que es consideren el límit per evitar grans catàstrofes. Això és el que vàrem fer ahir. Avui, entre els molts temes que s'han tocat, nosaltres ens hem fixat en el dels boscos, la deforestació, la seva contribució a mitigar les emissions de gasos, el finançament de projectes per preservar-los, i qui ens en podria parlar d'això i de la resta d'aspectes que es toquen en aquesta cimera és Mariana Panuncio, directora de Canvi Climàtic per Llatinoamèrica i el Carib de WWF. Mariana, buenas noches.
Buenas noches con todos.
¿Qué debería aportar la COP21 en relación a los bosques y a la agricultura? ¿Hoy habéis llegado a algún acuerdo?
Hoy, los bosques definitivamente tienen un rol fundamental dentro de las soluciones que tenemos que implementar para hacerle frente al cambio climático. Si miramos las emisiones globales, el 24% está relacionada a los bosques y al cambio de uso de la tierra. Entonces, no podemos tener una solución al cambio climático si no disminuimos la deforestación y la degradación. Lo que se ha visto en los pronunciamientos de los presidentes el día de ayer y en un evento importante que se dio hoy día, la llamada Agenda de Acción Lima-París, que tuvo hoy su evento de bosques, es que no solo el sector forestal es un elemento fundamental, sino que sabemos que estamos viendo que se está avanzando en el sector forestal para hacerle frente al cambio climático y que es posible lograr una mayor ambición. Y este es un mensaje de esperanza, dado que sabemos que necesitamos de todos los sectores productivos de la economía mundial para hacerle frente al cambio climático.
Mariana Panuncio, buenas noches, buena nit desde Barcelona.
Hola, buenas noches.
Como en toda negociación, los intereses propios marcan buena parte de la agenda, pero ¿hasta qué punto los intereses de cada gobierno pueden dificultar finalmente que se avance en los puntos vitales para el futuro mundial en este sentido, en el clima?
El acuerdo que estamos buscando que se alcance en las próximas 2 semanas es un acuerdo por parte de todos los países. Entonces, en eso está su fuerza, pero en eso también está el gran desafío, porque los intereses de todos los países del mundo están en juego. Creo que llegamos a esta cumbre climática en un momento distinto de años anteriores, un momento en el que ya más de 175 países han dicho como cada uno desde su economía va a hacerle frente al cambio climático. Esto contabiliza más del 95% de las emisiones del mundo. Un movimiento climático que refleja el común denominador de la gente expresando su preocupación por este tema, la comunidad científica respaldando un llamado a la acción inmediata y tanto líderes religiosos como del sector privado diciendo que hay que actuar en esto. Entonces, ¿qué se va a lograr específicamente? Obviamente va a ser el tema de negociación de las próximas 2 semanas. Habiendo dicho eso, todos esperamos que de aquí salga un acuerdo lo más ambicioso, transformador y equitativo posible para hacerle frente a este desafío global.
De entrada, que China y Estados Unidos admitan que, pues esto, que son los principales causantes de la emisión de gases contaminantes, me imagino que ya es significativo, pero ¿van a aceptar que se les controle periódicamente? Este sería uno de los puntos clave, ¿no?
Definitivamente, el hecho de que tanto Estados Unidos como China hayan asumido su responsabilidad y que se hayan comprometido a ser parte de este nuevo acuerdo y de la respuesta al cambio climático es fundamental, dado que son los primeros dos emisores a nivel mundial de gases de efecto invernadero. Habiendo dicho esto, digamos, lo que necesitamos es un acuerdo que tenga participación universal, donde cada uno en las medidas de sus responsabilidades y sus capacidades pueda transformar sus respectivas economías de tal manera de que podamos dejar atrás los combustibles fósiles y tener economías basadas en energías renovables y también que en ese proceso mantengan su capital natural. Y en este sentido necesitamos de Estados Unidos y de China, pero también necesitamos de todos los países del mundo y necesitamos también la cooperación producción, de tal manera que en los países en vías de desarrollo, donde está el mayor potencial de reducción de emisiones, esto puede hacerse no solo con presupuesto nacional, sino también con la cooperación internacional para acelerar esta gran transformación que ya está en marcha.
¿Y les sorprende el protagonismo que han adquirido pues algunas multinacionales, destacando sus cambios que quieren hacer respecto al trato con el medio ambiente, la desinversión en fósiles, teniendo en cuenta que las multinacionales pues han tenido una gran influencia sobre lo que se ha hecho, ¿no?, a nivel de contaminación?
En este momento lo que necesitamos es una señal muy clara que salga de este acuerdo, que tenemos que descarbonizar la economía, tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles, tenemos que potenciar un nuevo desarrollo basado en energías renovables y que esto necesita de la participación de todos. En ese sentido, necesitamos absolutamente el compromiso de los gobiernos, pero también necesitamos la participación de actores no gubernamentales y el sector privado con sus inversiones, con los flujos financieros que mueven, tienen que ser parte de esta transformación. Hay quienes ya están a la cabeza de ese cambio, adoptando medidas que se condicen con lo que demanda la ciencia, y hay otros que vienen avanzando más lento. Lo que necesitamos es las voces del sector privado, de quienes pueden liderar este cambio y que esto inspire a otros a seguir ese camino.
Mariana Panuncio, directora del programa de canvi climàtic de les dues WWF, World Wildlife Fund, Fons Mundial per la Natura, per Latinoamèrica i el Carib. Muchas gracias. Bona nit.
I, gracias a ustedes.
Muchas gracias. I Montse Poblet, no es pot sortir d'aquí sense acord. Bé, ja ens ho acabaràs explicant tu d'aquí uns dies.
Molt bé, bona nit.